L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Encetem informativament parlant una nova setmana, la que comença avui, dilluns 23 de febrer, i obrim així una repassada a l'actualitat que diàriament encetem, com és habitual, avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui obrirem parlant de la Diputació de Tarragona que crea ocupació a través d'un pla comarcal destinat a millorar entorns naturals i urbans tant a les comarques del Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre. La institució, la Diputació, va signar divendres passat aquest conveni amb els 10 Consells Comarcals Tarragonins per així posar en marxa el Pla de Foment de l'Ocupació 2015 que proporcionarà feina a una cinquantena de persones. El sindicat Unió de Pagesos avisa que sense un registre telemàtic el nou codi penal no servirà com a eina efectiva per lluitar contra l'onada de robatoris al camp. Encara amb qüestions relacionades amb el camp i la pagesia, els caçadors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre constaten una disminució de les captures, tant de conills com de porc senglar. I una delegació ebrenca amb els presidents dels Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià i el delegat del Govern de la Generalitat visita estos dies la seu de les institucions europees per tractar diferents problemàtiques que afecten el Delta de l'Ebre. A l'informatiu d'avui parlarem també de l'Institut Ramon Berenguer IV, que serà el centre de referència per a aquells estudiants de secundària que un cop acabat aquest ensenyament vulguen realitzar estudis de música tant a Amposta com a la resta de les Terres de l'Ebre. I diumenge que ve a Deltebre hi haurà una nova edició del Mercadet d'Oportunitats amb lo bo i millor del comerç deltebrenc. A la recta final del nostre temps d'actualitat, avui com tots els dilluns farem una repassada a la jornada futbolística pel que fa als equips del territori. Pararem especial atenció en este derbi que en la primera catalana ahir disputaven la Rapitenca i l'Amposta, un derbi que per cert va acabar amb repartiment de punts. També coneixerem com va anar el DH Godall, una prova ciclista de descens que va ser guanyada per Jonathan Anaya, corredor de l'equip barceloní de Bike Village. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat, ho fem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Parlem de la Diputació de Tarragona, perquè amb l'objectiu de crear ocupació a les comarques tarragonines, tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre, la Diputació ha posat en marxa el Pla de Foment d'Ocupació 2015, una actuació dirigida al conjunt del territori que beneficiarà les 10 comarques de la demarcació. Aquest pla es desglossa en els plans d'ocupació comarcals destinats al condicionament d'entorns naturals i urbans a través d'accions que aniran des del manteniment i adequació de camins fins a l'arranjament de mobiliari urbà. En total, el Pla de Foment de l'Ocupació 2015 representarà una inversió de 552.717 euros. La iniciativa dona continuïtat als plans de foment de l'ocupació dels anys 2013 i 2014 i pretén oferir resposta a les elevades taxes d'atur actualment existents en general i en particular a la demarcació de Tarragona. Per tal d'afavorir el major nombre de persones aturades de la demarcació, els plans d'ocupació que realitza la Diputació tindran una durada de 6 mesos. Cadascun dels plans estarà integrat per 5 persones, un responsable i 4 peons, que hauran de ser aturats de llarga durada, mínim 12 mesos. Així mateix, les persones que participen d'aquest pla rebran formació complementària dirigida a millorar les seves condicions personals i professionals i afavorir la posterior inserció al mercat laboral. Per materialitzar aquest projecte, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va signar el passat divendres el conveni amb els presidents dels 10 Consells Comarcals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Un acte de signatura que va tindre lloc al Palau de la Diputació de Tarragona i en el qual hi van ser també presents el diputat delegat dels Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica de la Diputació, Joan Josep Malràs, el director de l'àrea, Àlex Grau, i els diputats de la institució, Joan Plana i Francesc Miró. Un cop rubricat l'acord, Josep Poblet, president de la Diputació, destacava la importància de crear sinergies en l'àmbit municipal per tal de beneficiar els qui més ho necessiten. En aquest sentit, afegia, els plans comarcals contribuiran a reduir l'atur i l'angoixa que pateixen moltes famílies. Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Baix Camp, en representació dels presidents de tots els consells, agraïa a la Diputació la seva aposta continuada pel món local, tant en aquest com en altres àmbits d'actuació. En l'execució d'aquest Pla de Foment d'Ocupació 2015 es proporcionarà als treballadors, treballadores participants, formació complementària dirigida a millorar les seves capacitats. Els treballadors de cadascun dels plans assistiran a un curs de prevenció de riscos laborals de 60 hores de durada i comptaran també amb assessorament tècnic dirigit a facilitar la seva inserció al mercat laboral. Actualització del currículum, redacció de documents de presentació, preparació d'entrevistes de feina, etc. A més, quan la tipologia del projecte ho requerisca, s'introduirà un mòdul bàsic de motosserra i desbrossadora. Els últims anys, la Diputació de Tarragona ha treballat per l'ocupació i per la millora de les capacitats professionals de les persones aturades. Ho ha fet des de diferents perspectives i tractant el tema amb fórmules diverses. Cronològicament, des de l'any 2007 al 2012, la corporació fa ús de recursos externs provinents bàsicament de la Generalitat de Catalunya i de l'obra social de la Caixa. Aquestes últimes actuacions es caracteritzen per un fort component social mitjançant la integració laboral de col·lectius en risc d'exclusió i per la realització en exclusiva d'actuacions d'alt valor mediambiental. Es tracta d'una col·laboració que ha perdurat fins a dia d'avui. Pel que fa als projectes cofinançats pel Departament d'Empresa i Ocupació i el Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat, es tiren endavant les tipologies establertes per les corresponents convocatòries: escoles, tallers, cases d'oficis i tallers d'ocupació en l'àmbit de la formació ocupacional i plans d'ocupació i agents d'ocupació i desenvolupament local en matèria d'ocupació. Per la seva naturalesa, els projectes desenvolupats en l'àmbit de la formació ocupacional posen l'accent en l'aprenentatge de continguts teòrics i pràctics que han de facilitar la posterior inserció laboral dels participants, mentre que els plans d'ocupació plantegen una gran diversitat d'actuacions a partir de la contractació de persones en situació d'atur. És a partir de l'any 2009 que la corporació, adoptant els models de pla d'ocupació i taller d'ocupació procedents de la Generalitat, intensifica la seva actuació amb el desenvolupament de projectes propis. L'any 2012 destaquen projectes corporatius que donen suport a diferents serveis interns i que han continuat fins a l'actualitat. Per altra banda, l'any 2013 s'inicia el Pla de Foment de l'Ocupació en col·laboració amb els Consells Comarcals i els Parcs Naturals de la Demarcació. Posteriorment, l'any 2014 s'afegeix als anteriors el projecte singular Pla d'Ocupació Tivissa 2014 i, per acabar, en l'àmbit de la formació ocupacional dual, el projecte Manteniment d'edificis i instal·lacions en col·laboració amb l'Institut Comte de Rius. En el pressupost d'enguany està prevista una inversió d'€1.114.029, la qual assegura la continuïtat i el creixement dels projectes que configuren aquest àmbit d'actuació.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem parlant ara del sindicat Unió de Pagesos, que avisa que sense un registre telemàtic el nou Codi Penal no servirà com a eina efectiva per lluitar contra l'onada de robatoris al camp. El sindicat exigeix als grups parlamentaris la millora del Codi Penal per assegurar que sigui efectiu l'agreujament de les penes per aquests delictes. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, a través d'una nota de premsa, Unió de Pagesos de Catalunya ha demanat als grups parlamentaris del Senat que presentin esmenes al Codi Penal per assegurar que es portin a la pràctica els agreujaments en les penes pels furts al camp previstos pel Congrés dels Diputats, perquè tot i que la reiteració, a partir de tres condenes, de petits robatoris passarà a tractar-se com un delicte únic en els furts contra el patrimoni i productes agraris, la seva aplicació efectiva depèn en gran mesura de que existeixi un registre telemàtic que permeti, una vegada assolida l'acumulació dels tres delictes, la corresponent qualificació penal. El sindicat adverteix que, en cas contrari, el previst en aquest sentit en el nou Codi Penal no servirà com una eina efectiva per lluitar contra la onada de robatoris al camp, ja que no es garantirà la seva aplicació adequada i les reiteracions de condemnes podran quedar sense les penes corresponents. Unió de Pagesos també exigeix que no s'inclogui en el Codi Penal l'aplicació d'una pena per als productors que, amb finalitats agràries, produeixen amb material vegetal del qual no tinguin consentiment del titular del títol d'obtentor multinacional o empresa que té la propietat industrial sobre les llavors o el planter. Per al sindicat no poden ser comparables, per a aquestes empreses, els perjudicis que es deriven d'un ús comercial, molt més importants, amb els d'un ús exclusivament agrari, i més tenint en compte que aquest darrer ja està considerat infracció administrativa. Per al sindicat, no distingir entre finalitat agrària i comercial podria comportar injustícies greus.
Gràcies, Josep, i no abandonem el camp per parlar, en este cas, d'una altra qüestió, de temes relacionats amb la caça. Les captures de conills i porcs senglars mantenen una tendència a la baixa tant a les comarques del Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre, segons apunten des de la Federació Catalana de Caça. El portaveu de l'entitat a Tarragona, Joaquim Vidal, apunta que la disminució de senglars s'ha notat en indrets com ara el Montsant i el Priorat i que la reducció de conills és un fet a les zones agrícoles tarragonines. Malgrat tot, els caçadors avisen que la superpoblació d'aquests animals es manté i que continuen causant estralls als conreus. El període hàbil de caça de senglar finalitza aquest diumenge a les demarcacions de Tarragona, Barcelona i les comarques centrals, mentre que a Lleida i Girona s'acabarà el proper 29 de març. Segons una informació publicada a l'Agència Catalana de Notícies, el període hàbil de caça del porc senglar, mufló i daina a Catalunya va arrencar el 7 de setembre a les comarques del Camp de Tarragona i l'Ebre, finalitzava aquest diumenge, dia 22. Segons la Federació de Caça de Tarragona, la temporada 2013-2014 es van abatre més de 3.000 senglars a les comarques del Camp de Tarragona i uns 1.900 a les Terres de l'Ebre. A tota Catalunya van ser en total uns 35.000, 15.000 dels quals a les comarques gironines. Enguany, i a l'espera de conèixer les dades definitives, els caçadors tarragonins han constatat una disminució, amb la qual cosa es trenca la tendència a l'alça que s'arrossegava des de l'any 2001. I així ho confirmava als micròfons de l'Agència Catalana de Notícies el portaveu de la Federació Catalana de Caça a Tarragona, Joaquim Vidal, que admetia que la problemàtica de la superpoblació continua, però apuntant que s'està constatant una tendència a la baixa. Joaquim Vidal.
El problema hi és, però bueno, ja es va focalitzar en algunes zones, i estem veient l'evolució de 10 anys cap aquí, i la tendència és nosaltres per aquí al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Barcelona, l'hem anat parant.
Joaquim Vidal destacava que la davallada s'ha notat especialment en els conills, la qual cosa ha permès també de reduir els danys als conreus.
Tant en el conill, en el senglar, com en el cló, es nota que ja hi ha una davallada. Sobretot en el conill s'ha pogut parar a moltes comarques. La tendència amb aquests controls especials que es fan d'allargar temporades, d'aconseguir autoritzacions especials, doncs s'ha aconseguit baixar la població i que els danys no siguin ja tan quantiosos com a la pagesia.
Segons les declaracions de Joaquim Vidal, les majors poblacions de porc senglar es registren a les comarques de l'interior, com ara la Terra Alta, el Priorat o l'Alt Camp. Un porc senglar que, a més, suposa també un risc viari si es mou a prop de les carreteres, ja que cada any s'acaben denunciant entre 200 i 250 accidents de trànsit a les comarques tarragonines, on hi ha implicat algun exemplar d'aquesta espècie. Pel que fa als conills, la temporada passada se'n van caçar entre 20 i 25.000 al Camp de Tarragona. En el cas d'aquesta espècie, les captures també segueixen una tendència a la baixa des de la campanya 2007-2008, quan es van superar les 45.000 captures a les comarques comarques tarragonines. Aquests animals proliferen a l'entorn de les zones agrícoles, especialment a les vinyes, ocasionant veritables mals de caps als pagesos. Actualment, a la demarcació hi ha més de 15.000 llicències de caça.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 13 de febrer al 8 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera acompanyats amb el vi de la Déu Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'informatiu Emute.
Seguim ara parlant d'aquest viatge que a la seu de les institucions europees aquesta setmana protagonitza una delegació ebrenca encapçalada pel president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martín, i el delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. El motiu d'aquest viatge és la reunió amb diferents representants del Parlament Europeu i també de la Comissió Europea per tal de debatre i buscar solucions a la plaga del caragol poma, al control del mosquit i altres temàtiques relacionades en l'àmbit territorial del Delta de l'Ebre. El viatge ha estat promogut pel Consell Comarcal del Baix Ebre i organitzat i finançat a través del Grup Liberal Europeu i concretament per l'eurodiputat Ramon Tremosa. L'expedició, més enllà dels noms esmentats anteriorment, compta també amb la presència d'altres càrrecs institucionals i també amb la participació de representants del sector afectat per aquestes problemàtiques. Per demà dimarts a la tarda està prevista la realització d'una roda de premsa al Parlament Europeu en la qual es donarà a conèixer els resultats de les diferents reunions de treball mantingudes per la delegació aquests dies. I canviem ara d'argument informatiu per fer-ho anem cap a Amposta, perquè l'Institut Ramon Berenguer IV serà el centre de referència per a aquells estudiants de secundària que un cop acabat aquest ensenyament vulguen realitzar estudis musicals tant a la ciutat com a la resta de les Terres de l'Ebre. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta esdevindrà a partir del proper curs acadèmic el centre de referència per als estudiants que realitzen estudis professionals de música o que hagin passat la prova d'accés per a aquests estudis. Així, aquests estudiants que compaginen l'activitat acadèmica amb aprenentatge professional de la música tindran preferència a l'hora de fer preinscripció en aquest centre, que els podrà oferir horaris adaptats i convalidacions d'algunes de les matèries optatives de la secundària. Això ho explicava el regidor d'ensenyament, Pep Nos.
Sí, se dotarà a l'institut, hi ha un curs on alumnes que vulguin cursar música, que puguin anar al conservatori, etc., que també tinguin un horari adaptat. I llavors, en aquesta mesura, diguem-hi, la comunitat educativa d'Amposta queda ja, diguem-hi, molt ben estructurada i dona opció també a alumnes, i tenint aquí a Amposta dues escoles molt importants de música, com és la Lira i la Fila, per donar opcions a aquests alumnes que, si volen continuar cursant estudis, ja poden començar des de l'ESO.
D'aquesta manera, amb l'assignació de l'alumnat de música a l'Institut Ramon Berenguer IV, Amposta tindrà un centre de referència en l'esport del rendiment com a institut de tecnificació i un altre, que serà el Ramon Berenguer IV, d'estudis musicals.
Gràcies, Manel, i a ritme de propostes d'agenda ens avancem ja al proper cap de setmana. Diumenge que ve, a Deltebre, celebraran un mercadet d'oportunitats i així ens ho explica en la crònica que avui des de Radio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
La Federació de Comerç i Turisme de Deltebre FECOTUR organitza per aquest diumenge 1 de març el Mercadet Forestocs. En el mercat participaran al voltant de 20 comerços de la població que trauran al carrer productes a molt bon preu aprofitant el darrer cap de setmana de rebaixes, tal com explica el vicepresident de FECOTUR, Ricard Chopó.
Aquest any tornem a participar, fem conjuntament amb ells. Nosaltres ficarem els comerços a de que fan els tres toms, si volen fer algun regalo perquè ells puguin sortejar durant el dia dels tres toms.
D'altra banda, FECOTUR ha ampliat la Junta amb la incorporació de 4 membres per tal de reforçar el sector turístic.
Hem ampliat la Junta, ara som dins de la Junta de FECOTUR som 4 membres més, uns 4 membres més que formaran part del que és turisme. I els que estàvem farem part comerç, els que hem entrat ara són turisme, és a dir que hem ampliat per potenciar més la Federació de Comerç. Ens reforçarà, ens donarà més idees, ens alliberarà de temps, com més vencirem, més riurem, més idees tindrem, pues, com tot.
Doncs recordeu, aquest diumenge 1 de març, Mercadet Forestocs a Deltebre a partir de les 10 del matí. Veniu a remenar, segur que trobareu coses a molt bon preu.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al pavelló firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust. La millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta. La Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, dotzenes jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta. Per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, regidories de comerç i turisme.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Després de la pausa de la setmana passada, motivada per les celebracions del Carnestoltes, aquest cap de setmana novament s'ha reprès la competició en els campionats futbolístics, on tenim pràcticament la participació de la totalitat dels equips de les Terres de l'Ebre. Com és habitual, cada dilluns dediquem els últims minuts del nostre temps d'informació a repassar com ha anat aquesta jornada futbolística per als equips del territori, i comencem, com sempre, a la tercera divisió catalana, on milita l'Ascó, l'equip de la Ribera, que amb una remuntada a la segona part finalment va aconseguir acabar guanyant el partit, que com a local l'enfrontava al Castelldefels. Ascó 2, Castelldefels 1 va ser el resultat final d'este partit. 3 punts més per a un Ascó que continua encapçalant la classificació com a líder, això sí, empatat a punts amb la Pobla de Mafumet, tots dos amb 48 punts. De la tercera divisió anem a la primera catalana, en este cas, i aquest cap de setmana ho avançàvem ja divendres, hi havia derbi de rivalitat comarcal. Al camp de la Devesa, la Rapitenca rebia l'Amposta, un partit que finalment va acabar amb repartiment de punts. 1-1, domini total de l'Amposta, que va fallar en els metres finals, no va saber definir, mentre la Rapitenca va aprofitar una de les poques ocasions que va tindre en el partit per finalment acabar assegurant un punt. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon és qui ens porta la crònica d'aquest partit.
Taules en el partit de màxima a les Terres de l'Ebre entre la Unió Esportiva Rapitenca i el Club de Futbol Amposta, un partit dominat pels ampostins de principi a fi, tot i que no ha estat fins al primer minut de la primera part, quan un cop més el pitxitxi de l'Amposta Becerra ha avançat als blancs i negres, una Amposta que ha desaprofitat fins a 5 ocasions de gol, un fet que destacava Toni Teixidó, entrenador de l'equip ampostí.
Bueno, la veritat és que hem sigut terriblement superiors i avui hem demostrat ser bastant millor que la Rapitenca, que han fet un molt bon partit, que per desgràcia aquests 6-7 ocasions que hem tingut claríssimes no les he pogut resoldre d'aquí a l'empat.
La Rapitenca, per la seva part, ha aprofitat les poques oportunitats que ha tingut per empatar en el minut 36 de la segona part amb un gol d'Adri. Un mal partit de la Rapitenca, tot i que el seu entrenador, Delfí Ferreres, ha reconegut la superioritat de l'Amposta.
Sí, bueno, com tu dius, no? Era un partit que, si mirem les ocasions, hauria d'haver guanyat l'Amposta, perquè han de ser clars, no? Ells han tingut ocasions molt més clars que nosaltres. Nosaltres, però, segurament, ha sigut el pitjor partit dels últims 4-5 partits que portem jugant, i avui ha sigut el pitjor.
Un punt per a cada equip del Montsià al final. Segueixen separats ara per 3 punts la taula classificatòria de primera catalana.
Efectivament, Manel, gràcies. 3 punts separen els dos equips. La Rapitenca és setena amb 29, mentre que l'Amposta és 11 amb 26 punts. Anem a la segona catalana, 21a jornada de campionat en el grup sex, i els resultats del Tebre 1, l'Ampolla 1, la Canonja 3, Camarles 1, Cambrils 2, Tancat 0, Jesús i Maria 2, Catalònia 0, Remolins Vítem 1, Alcanar 1, Tortosa 1, Vilaseca 2, Sant Pere i Sant Pau 1, La Cava 2, Valls 1, Roda de Barà 0 i Campclar 0, Gandesa 4. Líder destacat el Vilaseca amb 57 punts, seguit del Jesús i Maria amb 45. Pel que fa a la tercera catalana, grup primer, també 21a jornada de campionat, i els resultats: Perelló 1, Batea 0, Aldeana 1, La Sénia 1, Ulldecona 5, Santa Bàrbara 2, Horta de Sant Joan 7, Sant Jaume 0, Alcanar 0, Roquetenc 4, L'Ametlla 4, Pinell 2, Móra la Nova 1, Ginestà 0, Godall 3, Cambredó 0 i Corbera 3, Flix 1. Líder, el Santa Bàrbara amb 40 punts, seguit de Godall, Corbera i Móra la Nova, 3 equips que empaten amb 39 punts a la classificació. I acabarem el repàs a la jornada futbolística fixant-nos en els resultats del grup 20è de la quarta catalana. Resultats que van ser els següents: Vilalba 5, Benissanet 2, Arnes 5, Ebre Escola 1, Roquetenc B 1, Olímpic Móra d'Ebre 1, Catalònia B 4, Xerta 4, La Galera 2, Remolins Vítem B 0, Bot 4, Tivenys 3, Camarles B 1, Aldeana B, 2, i el partit Jesús i Maria B, Ascó B, que va ser aplaçat. A la classificació és líder l'Olímpic Mora d'Ebre amb 46 punts, seguit del Vilalba amb 39. I la crònica esportiva d'este dilluns no només ens porta avui futbol, sinó que també hem de parlar de ciclisme. Jonathan Anaya va guanyar el 7è DH Godall amb el millor temps total. El corredor de l'equip barceloní de Bike Village va baixar els 1.300 metres del circuit amb un temps de 2 minuts 16 segons. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Segons que, de moment, hem pogut llegir a la relació de classificacions que la Unió Ciclista Santa Bàrbara ha publicat fa unes hores al seu web, Jonathan Anaya, que competia en la categoria Elite, amb 2 minuts i 16 segons hauria fet el millor temps de la DH Godall, competició que l'entitat va organitzar aquest cap de setmana a la veïna població i en la que, segons la mateixa relació, hi haurien quedat finalment 207 corredors classificats. Tornem a repetir el temps. 2 minuts, 16 segons per baixar els 1.300 metres que fa el circuit. El millor temps per a l'equip local, 5 5 seconds, si no és local, almenys amb corredors del nostre municipi, doncs el millor temps per a aquest equip de Santa Bàrbara va ser per al corredor Carlos Colomer, que competia en la categoria Juniors 2 i que va fer la baixada amb 2 minuts i 25 segons, quedant amb 7a posició de la general i primer de la seva categoria. Blanca Júlia, de l'equip Team Santa Cruz, va ser la primera classificada en Feminis Elite amb un temps de 3 minuts i 15 dècimes. Destacar també la participació un any més del corredor invident Alfons Bayonas, que amb el seu tàndem va completar el circuit amb un temps de 4 minuts i 22 segons. Destacar el bon ambient que va viure Godall durant tota la jornada amb un nombrós públic que es va apropar als diferents punts des d'on es podia seguir la prova, amb una especial incidència a l'espectacular salt que hi havia a l'entrada del poble pocs metres abans de la línia de meta. Lamentar un parell d'incidències que van tenir lloc al decurs de la prova, una d'elles, segons podia saber aquesta emissora, amb una aparatosa caiguda d'un dels corredors que hauria resultat en ferides de consideració.
Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015. Història, cultura i tradició de l'Aldea. Modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, trucar al 977 45 0012, 977 45 0012, o escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona. Recorda que el termini d'admissió de les obres s'iniciarà el 1 de desembre del 2014 fins al 31 de març del 2015. Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015 a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
S'acosten canvis, canvis que ens deixaran sobretot nevades importants durant tota la setmana al Pirineu, especialment a l'extrem nord del Pirineu, però nevades que també poden saltar a la resta de la serralada. I el causant, o el primer dels causants, serà aquest front d'aquí, que ens arribarà entre aquesta tarda i demà. De moment, avui, anirem notant com van avançant els núvols prims, núvols que ja els tenim a sobre, s'aniran fent cada vegada més abundants, de moment són bastant esqueixats, bastant trencats, a l'espera que la tarda es facin doncs, més espessos. Aquest matí, nuvolositat variable, encara algun primer front de neu a la Vall d'Aran, poca cosa per ara, serà de cara a la tarda, quan sí que les nevades al Pirineu, sobretot a l'extrem nord del Pirineu de Lleida, poden tornar-se a reactivar, encara a cotes altes, al voltant dels 1.500, 1.600, i també a última hora del dia poden haver-hi rius ruixats en altres punts de la meitat nord. Tot plegat avui amb unes temperatures una mica més suaus que les d'ahir. País Valencià, força sol al matí, núvols prims, a la tarda cel una mica més tapat, encara bastant sol a l'arxipèlag Balear. I aquests pròxims dies destaquem sobretot la nevada, que dia sí, dia també, anirà caient al Pirineu i en tota la setmana podrà acumular més d'un metre de neu, sobretot a la Vall d'Aran, al nord del Pallars, al Principat d'Andorra, però nevades que també arribaran en altres sectors de la serralada, com dèiem. I el vent, que a partir de demà torna a intensificar-se, bufarà a la Costa Brava, Terres de l'Ebre i els cims de les muntanyes.
I una jornada més mirant cap al cel i fixant-nos en la previsió meteorològica. Arribem a l'hora de tancar, posar el punt final en aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dilluns 23 de febrer, que com és habitual ha tingut una vegada més el control i edició dels continguts que us parla Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem a ser a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.